Les dues obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Portem un mes de Lliga i la veritat és que fa mal a la vista veure la classificació. 0 punts pel Sabadell, l'únic que no ha estrenat el caseller de punts, i el pitjor, el pas enrere que va fer l'equip pel que fa a sensacions de joc. Si mirem números històrics, si repassem estadístiques d'anys enrere, encara entrem més en el desànim, però aquesta plantilla i cos tècnic segueixen mereixent tota la confiança. S'ha de viure el present i no del passat, és evident, però quan una fórmula ha donat tan bons resultats fa res, uns pocs mesos, no podem esborrar de la nostra memòria interna i engegar-ho tot a rodar. Sí, la segona divisió no espera i ja van 5 jornades, però hi ha moltíssim marge per començar a treure el cap. Tinguem paciència, dissabte hi ha la primera minifinal contra l'Albacete, l'altre equip de la categoria que no ha aconseguit guanyar. Cal ser optimistes i pensar que aquest cop sí, aquest centre d'esports ens donarà la primera alegria de la temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García a les vies de so, comencem.
Es comenta la recepció.
Farem tertúlia arlequinada amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo i saludarem el davanter del Sabadell, Edgar Hernández. Parlarem del Sabadell Nord, que va aconseguir el primer punt de la temporada, i evidentment de waterpolo amb el doblet del club a la Supercopa d'Espanya. Ho rematarem amb handbol en els dies previs al derbi entre l'Oar Gràcia i el Creu Alta.
I fora de l'hotel?
El vot de censura a l'actual Junta del Barcelona se celebrarà el cap de setmana del 24 d'octubre o el del 31, a l'espera, això sí, que no hi hagi una dimissió en bloc de la directiva blaugrana abans. Mentrestant, i segons ha avançat la cadena COPE i a falta de confirmació oficial, ja hi ha data i hora pel clàssic de Lliga. El Barça-Madrid serà el dissabte 24 d'octubre a les 4 de la tarda. En hoquei, el Liceo s'imposa al Barcelona per 3-4 al Palau Blaugrana en la tercera jornada de l'Hockey Lliga. Es trenca així una ratxa de 26 victòries consecutives dels Blaugrana al campionat domèstic. I en ciclisme perilla el Giro d'Itàlia després de detectar-se 8 casos positius de coronavirus repartits en 5 equips. El Mitchelton i el Jumbo han abandonat la cursa i no han pres la sortida aquest matí.
I a les xarxes socials.
Esteve Calzada, el president del Sabadell, responent un tuit del capità Àngel Martínez dient que l'únic camí és el de no rendir-se. Calzada ha escrit el següent: rendir-se, no way, capi, de cap manera en anglès, acabant amb l'etiqueta yes we can.
De quin partit no estarem pendents?
A 9:15 del vespre, partit de la Lliga de Nacions D de seleccions entre les Illes Fèroe i Andorra.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui, en dimarts 13, bufa 27 espelmes l'exjugador del Sabadell i actual futbolista de l'Europa, Sergi Pastells. Felicitats per ell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Passant 3 minuts del punt de les 2 del migdia, entrem en matèria, comencem l'Hotel Suís amb el Centre d'Esport Sabadell, que avui s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat, intentant passar pàgina després de la derrota de dissabte passat contra el Mirandés i amb la vista posada ja al partit d'aquest dissabte contra l'Albacete. M'acompanya aquí a l'estudi el Sergi Garcés. Sergi, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
No sé com tens el cos. És veritat que ja han passat 72 hores, una mica més, del partit contra el Mirandés. Però clar, mires la classificació, 0 punts aconseguits fins ara. El 0 de 9 ja feia poca gràcia, però sabíem que el calendari era molt complicat, però el 0 de 12 ja fa més poca gràcia, eh?
Sí, home, sobretot perquè hi havia hagut moltes esperances, no? Anem a dir-ho així, un punt d'il·lusió respecte al que era aquest partit del Mirandés, perquè ens havíem fet un fart tant de dir que el calendari d'inici de sortida era tan complicat amb Rayo Vallecano, amb Mallorca, amb Espanyol, que com dius, gairebé, no dic que donàvem per fet el 100% que seria un 0 de 9, però es podia assumir aquest 0 de 9, que el partit de dissabte tenia aquest puntet de vinga, ser el primer impuls cap endavant, i és evident que ni el resultat ni sense ser un partit dramàtic Tampoc en quant a imatge va ser un cop de damunt la taula, com sí que potser havia semblat el partit de l'Espanyol, no? En aquesta progressió. Aquí va ser, en el millor dels casos, una frenada en sec. No dic caiguda, però sí una frenada en sec en aquest punt de progressió que semblava estar fent l'equip respecte al primer partit del Rayo i al penúltim davant l'Espanyol.
I aquesta setmana, com que ahir era festa, no vam tenir el Tribuna Preferent i a falta del programa de tertúlies, doncs avui farem una espècie això de tertúlia amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, que el saludem, que està teletreballant avui des de casa seva. Adri, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bona tarda a tots dos.
A tu, Adri, no sé si també tens aquesta sensació de que s'ha fet un pas enrere. És veritat que al final, amb resultats, és el mateix balanç, 0 punts, però sí que en les sensacions de joc, sobretot a la segona meitat, pitjors sensacions que en les anteriors jornades.
Sí, és cert per tot, no? Perquè jo crec que tots teníem en el cap una miqueta aquest partit fixat com el partit que podia suposar els primers punts de la temporada i per tant va ser una destrempada bastant forta per entendre'ns, però et diré també que em fa més mal i potser ara estic estripant el guió directament i saltant una miqueta més enllà del que tocaria en aquesta primera pregunta, però em fa més mal llegir segons què després d'aquesta quarta derrota consecutiva, que evidentment no és significatiu, que evidentment s'ha de posar en la seva justa mesura i que no reflexa el sentiment de tota l'afició arlequinada, però crec que hem de tenir memòria i hem de ser conscients de quins són els recursos amb els quals competeix el Sabadell i una cosa no trobar l'altra. Es pot ser crític, evidentment, amb un partit que va ser més aviat discret del Sabadell contra el Mirandés, però això no treu que, home, crec que s'estan en una mica de mare segons quines crítiques, sobretot apuntant, i focalitzo directament en la figura d'Antonio Hidalgo i del cos tècnic, que, home, potser hauríem de recordar d'on on venim per tenir tots una miqueta de tranquil·litat, perquè tot just és no arriba el primer mes de competició, el quart partit de la temporada, i sembla que ja estem en un estat de nervis que no ajuda gens, quan crec que tots sabíem que aquí s'havia vingut a gaudir però també a patir. Per tant, sí, és cert que fa mal perdre com es va perdre contra el Mirandés, fa mal començar amb un 0-12, però tot en la seva justa mesura.
Com deies, Adri, un mes de competició, bé, pel Sabadell no perquè té una jornada pendent, però just ahir feia un mes que la Lliga Smartbank donava el tret de sortida. Abans de seguir analitzant la situació del Sabadell, saludem a un dels pesos pesants del vestidor arlequinat, un dels capitans, Edgar Hernández, davanter de l'equip. Com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ho dèiem, entrenament al CAR de Sant Cugat. No sé com està l'ànim del vestidor ara que han passat ja 3 dies del partit del Mirandés.
Bueno, els ànims ara mateix enfocats ja directament ja dissabte. Anar a camp de l'Albacete, tornar a proposar la nostra idea de futbol, polir aquests detalls que ens estan portant ara no a treure aquests resultats que tots voldríem, però bueno, al final estem en aquesta línia, de treball. Avui l'equip ha entrenat i altre cop ha fet un entrenament espectacular. Això, treball diari és el que ens ha portat fins a l'èxit d'aquest grup humà, i al final en això estem molt tranquils. El missatge és de tranquil·litat, de confiança en aquest grup humà, perquè ens ha donat moltes alegries i ens seguirà donant alegria.
Els resultats no estan sortint, Edgar, però sí que és veritat que almenys ho hem pogut veure a les xarxes socials, no? Que els jugadors parlen això de pinya, de no rendir-se i a seguir el camí perquè queda molt.
Sí, sí, exacte. Al final, ara més que mai hem d'estar els arlequinats que veritablement estimem el club, que són molts, tots junts. Sabem que venim d'una situació fa any mig que era molt fotuda, ja ho sabem, i al final, bueno, fem una situació ara que ojalà fa un any i mig tothom pensés que estaríem aquí, i estem aquí i hem de disfrutar-ho, i ara estem en un batxe que diguéssim que hem de passar, però ho hem passat de situacions pitjors que aquesta, i des de dins del vestidor ja et dic que transmetem molta tranquil·litat, confiança, que nosaltres no pararem de treballar, no ens rendirem mai i lluitarem fins al final com sempre ho hem fet.
Et pregunto a nivell personal, Edgar, perquè en el teu cas va ser el debut aquesta temporada, no va ser evidentment l'estrena somiada després del resultat que es va donar, però com et trobes tu? Estàs ja plenament recuperat de la lesió?
Bueno, al final ja venia d'un mes d'inactivitat, bueno, ha sigut un mes difícil per mi perquè tenia moltes ganes d'iniciar la temporada perquè em trobava molt bé a la fase de pretemporada. Bueno, vam passar per aquell moment complicat que hem de passar els futbolistes d'una lesió. Però bueno, ara em trobo molt bé, aquesta setmana faré, si vol, tota la setmana amb l'equip a màxima intensitat i amb disposició plena del míster.
Per cert, Edgar, un equip que li està costant fer gol com és el Sabadell en aquests primers compassos de Lliga, l'estratègia pot ser clau. De fet, l'única diana que ha marcat l'equip ha estat de falta en l'estrena Vallecas de Juan Hernández. Espero que estiguis igual pel que fa llançament de faltes que la temporada passada.
Jo també espero que sí. Bueno, ja et dic, els gols arribaran, eh? També estiguin tranquils, que els gols arribaran. Polirem aquells detalls que tant en atac com en defensa ara mateix no ens estan donant per sumar aquests tres punts que tots volem. Però estem en aquesta línia, eh? En aquesta línia de, ja et dic, del treball diari que és espectacular, que ens ha portat fins a aquest èxit. Al final, els que venim d'on venim, hem sigut uns currantes des del primer moment fins a l'últim i seguirem currant fins a l'últim moment.
Sergi, dispara.
Com estàs, Edgar?
Què tal?
No, jo només, més que preguntar, gairebé fer la reflexió, perquè sí que li preguntàvem el dissabte al míster després del partit, amb aquest punt que ara comentaves tu, no? Els gols arribaran, aquesta reflexió dels gols arribaran, i gairebé per eximir culpes, o com a mínim per repartir-les, no? El míster també el que deixava clar, que en aquests casos no només cal mirar els de davant. Ja sé que al final els de davant sou els que teniu aquest punt de responsabilitat última, però que l'equip hagi fet un gol, com ara recordava també el Sergi, i que hagi estat d'estratègia, al final és un reflex més col·lectiu que no pas d'un, de dos o de tres jugadors. Dintre d'això, aquest punt de tranquil·litat sí que el teniu, no? Pel que dius, de que al final, tard o d'hora, això s'ha de trencar.
Sí, Sergi, al final, els que sabem, diguéssim, com hem plasmat sempre aquesta idea de joc, sabem que arriben els gols. Hem fet molts gols jugant d'aquesta manera i ho seguirem fent. Ara mateix és cert que hem de polir aquests petits detalls per intentar arribar amb més claretat a dalt, a les zones on hem de fer mal, i estem en aquest camí, i ja et dic, estem treballant molt, molt dur per intentar aquesta setmana ja tornar a obrir la llauna.
Adri.
Hola, Edgar, què tal, com estàs? Et volia preguntar per un tema de confiança també, no? Perquè al final sí que molts de vosaltres heu estat ja a segona divisió, com en el teu cas, de fet, amb la samarreta del Sabadell, però hi ha d'altres que no havien estat. El projecte, vulguis o no, per una desena de jugadors aproximadament també és nou, i pels que no és nou, tot això estava funcionant molt bé a segona divisió B, però a segona divisió A, amb matisos, amb bones sensacions en els primers partits, però de moment és un 0-12. Per tant, el que et volia preguntar és a l'ànim, de portes endins en el vestidor, pot generar això el fet de dir, ostres, a segona divisió A, de moment això no ens està donant suficient com per poder puntuar, o tot el contrari, o pesa més el tema d'haver dit, això ho portem fent des de fa, en el cas del bloc principal de la plantilla, més d'un any, ens ha funcionat, i a la llarga també funcionarà.
Sí, és la segona. Al final la segona, que has dit, és la clara, perquè aquest bloc humà i fort que venim d'un any i mig, bueno, al final dels i baixos, però l'any passat va ser un any molt bo, molt, molt regular, i ens va dur això també. L'haver tocat fons fa any i mig, bueno, que quasi en aquell dia tan bonic també d'allà a Olot, però al final la força humana i l'experiència una mica que tenim els que venim d'on venim farà que els companys nous s'estan empapant d'això i saben que aquí, com Arlequinat, han de lluitar fins a l'últim moment i no rendir-se mai.
Jo no li vull posar cap etiqueta, no sé si al llarg de la setmana li farem o no. Edgar, el que està clar és que, pensant ja en la cita de dissabte al Carlos Belmonte, Albacete amb molts nervis, vaig a dir-ho així, perquè de fet llegíem avui mateix gairebé que Lucas Alcaraz, el seu entrenador, li han donat aquesta setmana de marge, i mira que ara el calendari ve carregadet a les pròximes setmanes. El Sabadell, sense aquest punt de nervi, amb un punt menys, ja et dic, sense posar-li etiquetes al partit, el que sí que és veritat que ens trobarem en una situació d'entrada o de sortida complicada pels uns i pels altres.
Sí, un partit complicat, com són tots, Sergi, però bueno, és veritat que estem en la situació que estem, sabem que no tenim ara mateix ningú punt, i bueno, hem de treballar això mentalment també, aquestes situacions que hem treballat durant aquest any i mig enrere. En això estem molt preparats, sobretot, ja et dic, el grup humà i els nanos també no han vingut, s'estan empapant de tot això i de portes cap endins del vestidor. Ens estem fent molt forts. Aquesta pinya, aquesta família farà que això et doni la volta l'abans possible, i tots sabem que l'oportunitat la tenim dissabte.
El Sergi Parc feia també la broma ara del tema dels gols de falta. Edgar, recordo en el playoff, tu vas marcar contra l'Atlético B, Néstor va marcar també de falta directa contra la Culto, i ja que estem parlant tant de si 340 minuts sense marcar, etcètera, etcètera, aquesta temporada, l'únic gol l'ha fet Juan de falta directa també. Per tant, aquí hi hauran garrotades també a l'hora d'agafar la pilota si ja el Carlos Belmonte una falta a la frontal.
Bueno, que la gràcia que estigui millor en aquell moment i la fiqui, està clar. Però bueno, que ja et dic, vingui com vingui el gol, ens donarà també aquest plus, diguéssim, de serenitat, de confiança en que les coses s'estan fent bé i els gols arribaran de totes les maneres, com han arribat en l'últim temps.
Edgar, abans d'acomiadar-te, simplement, com a curiositat, no sé si tu ets molt de donar-li els videojocs.
No, la veritat que no.
Així que el tema FIFA 21, que per aquí el Sabadell...
És dels meus, com el meu mare.
Molt perdut amb això,
ja. D'acord, d'acord. En fi, Edgar, deixem-nos de curiositats i ens centrem ja en el partit de l'Albacete. Res, que gràcies per atendre'ns aquí a l'Hotel 6 uns minuts i molta sort al Carlos Belmonte aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins ara.
Passa un minut d'un quart de tres del divendres... del dimarts 13 d'octubre. Dimarts 13, és que vull evitar, això del dimarts 13, Sergi.
Has passat la setmana, però ràpida,
Està pensant ja en Albacete, el Sergi.
Comentem l'entrevista, Sergi, si et sembla. La veritat és que la tornada d'Edgar, fèiem una mica de broma, però sí que és veritat que un equip que s'encalla de cara a porteria, l'estratègia pot ser vital. I al final Edgar Hernández, la temporada passada, ens va donar molts gols. I la seva tornada, més enllà del que ell pot aportar en joc en moviment, home, doncs si està tan encertat com la temporada passada, segur que ens donarà moltíssimes alegries.
Sí, home, al final jo sí que estic d'acord en que els gols tard o d'hora arribaran com els resultats tard o d'hora arribaran. Aquí la part més important, i sense voler fugir del que poses damunt la taula, és que arribi quan abans millor. Perquè al final el que necessita ara mateix aquest equip, ja no parlo dels que estem al voltant, dels famosos entorns, afició, la premsa, no, parlo dels que són dins, necessiten aquest punt d'optimisme, de veure que això que s'està fent i que està en treball encara i que està encara agafant punt d'engranatge, té algun fruit. Perquè fins ara, quan s'ha jugat malament o el rival t'ha superat malament, quan has estat regular malament, fins i tot quan has estat bé malament també, llavors, per això et dic, no sé com sortir del partit, no sé com l'has d'afrontar. Per sort pel Sabadell no sóc jo el que ha de preparar la cita de dissabte dins del camp, però el que sí que tinc molt clar és que fins i tot des d'un factor, em sembla que era l'Adri que ara li preguntava a l'Edgar, no? Des d'aquest factor psicològic, retrobar-te amb alguna cosa que per a mi mínimament, encara que sigui de moment mínimament, però que per a mi i que sigui un impuls, no? Fins ara era la progressió de sensacions, com dic, dissabte per mi no va ser un anar cap a baix, però sí que va ser un hosti, no hem evolucionat, ens hem quedat aquí. I ara necessita l'equip, això, si a sobre pot venir acompanyat d'un gran resultat, millor que millor. I evidentment per gran resultat no parlo de distància en el marcador, sinó que es fos una victòria, amb això ja és un gran
resultat.
Aquí
firmem el 0-1 amb els ulls tancats.
Sí, i tant. El Sergi parlava ara d'ànims, de portes endins. Jo fins i tot parlaria de portes en fora, no? Ara que deies el tema de comentar l'entrevista, de l'ànim col·lectiu, no només a dins del vestidor, sinó a tot el que se sent arlequinat. I la veritat és que Edgar Hernández té aquest discurs d'algú que porta molt de temps aquí, que coneix la casa, que coneix l'entorn, que sap de què va això, que hem viscut, com deia ell mateix, situacions realment molt dures. Recordo, per exemple, una entrevista que li van fer després del partit, crec que a Pinilla, contra el Teruel. Aquell dia ens vèiem tots directament a tercera divisió després de perdre un duel directe contra el Teruel. Aquell dia crec que és el que juga, de fet, Román Carrillo, que hi ha moltes baixes, que l'equip perd quan tenia l'oportunitat de distanciar-se, i aquell ànim estava enfonsadíssim de la plantilla, amb una dinàmica negativíssima fora de casa, i va sortir sortir amb aquest discurs que crec que en el cas de l'Edgar és una veu autoritzada per fer aquest tipus de discurs, no? De dir que no passa res, per aquest tarannà pausat, conseqüent que té el gabanenc. La veritat és que a mi m'ha agradat perquè al final és com donar-li veu al vestidor i dir que no passa res, que continuem sent els mateixos, que continuem amb la confiança intacta i que a la llarga això acabarà sortint sí o sí.
I que al Sabadell, evidentment, encara li queden 38 jornades per endavant i per començar a treure el cap. Per cert, un Edgar que, com dèiem, va debutar aquesta temporada el passat dissabte contra el Mirandés. I la veritat és que Antonio Hidalgo, a la segona meitat i amb aquesta norma dels 5 canvis, va provar-ho tot. Va introduir a Edgar, va introduir Stoichkov, també va debutar... Perdó, va debutar Stoichkov, va entrar on Rey. I la veritat, Sergi, és que no acaba de donar amb la tecla, almenys en l'aspecte ofensiu, perquè un altre cop ens vam quedar sense marcar i amb aquesta falta de creativitat a l'últim terç del camp, no?
Sí, no, a diferència del dia de l'Espanyol, que va donar la impressió, com a mínim, que el que entrava de recanvi, potser perquè eren jugadors, en aquest sentit, una mica més rodats que els que van entrar aquest cap de setmana, pel que fos, per les circumstàncies, pel partit, pel rival... No sabria explicar-te, eh? Tant de bo tingués la tecla també, perquè segur que no estaríem aquí ara. Semblava que l'equip havia trobat o havia encertat en aquest sentit amb els canvis. És cert que dissabte, insisteixo, no sé si perquè estem parlant d'un jugador que tot just jugava els seus primers minuts, en el cas d'Edgar. En el cas d'Stoichkov, tres quarts del mateix. Venia rodat del Mallorca, però dues sessions preparatòries amb els seus companys. Com que no va acabar de funcionar el que va intentar aplicar Antonio Hidalgo, amb l'agravant, en aquest cas, l'agreujant, que a sobre... tens els gols en contra, perquè gairebé estàs reubicant-te un altre cop, gairebé havies introduït els últims canvis, que a més van ser molt matiners el dissabte, el Sabadell va esgotar ràpidament els 5 canvis, que et trobes amb el doble cop, no? Primer, amb un error de marcatge flagrant que deixa Pablo Martínez sol a l'hora de rematar, i quan t'estàs refent del cop, arriba el xut, que és un molt bon gol de Víctor Gómez, però que no sé, ara és especular, eh? Allò que sempre deia Lluís Carreras, allò famós del futbol ficció. Jo estic convençut que aquell xut, de la mateixa manera com es va produir, mira que va ser un bon xut, perquè a més va picar el pal, o sigui, va molt ajustat, més ajustat gairebé impossible. Jo crec que amb el 0-0 el gol de Víctor Gómez no es produeix. I en canvi el vull posar dintre del factor no estem ara, portem un minut i mig encara sabent per on ens ha vingut el primer mastegot i ja ens ha caigut el segon, fins i tot diria que evitable, mira què et dic.
Jo sí que crec que el Sabadell va fer un pas enrere l'altre dia i per mi és el preocupant per qui tenies al davant i sobretot perquè quan fas substitucions intentant fer el pas endavant justament és quan se't cau l'equip i això és pel que a mi més em preocupa del partit contra el Mirandés. També hi ha un factor diferencial en això que per mi és Víctor García, que per mi està sent el gran descobriment de l'inici de temporada, que contra l'Espanyol et revoluciona l'equip a la segona meitat, però que de moment no ha trobat aquesta regularitat 90 minuts sencer, igual que la resta de l'equip, que no el vull senyalitzar, sinó al contrari, o sigui, l'estic subratllant en el positiu, però clar, és cert que no t'aguanta els 90 minuts, quan et surt des de la banqueta és un jugador que et revoluciona gairebé com a gasosa quan la mou i obres el tap, però que quan l'altre dia estava jugant d'inici i els recanvis van ser tots ofensius, no et van acabar de portar el que sí que t'estava portant segurament a la primera meitat contra Javi Jiménez, el jugador s'ha dit pel Valladolid. Llavors, és cert que la gent que entrava des de la banqueta, per tots els condicionants que comentàveu ara, potser no estava suficientment rodada, o pel que sigui, perquè no van tenir el dia, no et van aportar aquest plus, però clar, jo em referia abans al tema de crítiques, etc, que hem llegit, perquè al final acabes llegint coses com, per exemple, que el tècnic està sent massa defensiu, perquè juga amb 5 defenses. Antonio Hidalgo no ha jugat mai, des que està com a entrenador del Sabadell, amb línia de 5 al darrere. Quan l'equip tanca sense pilota, sempre són 4 i el que canvia és quan té la pilota, que són 3 centrals i 2 carrilers, però és que a sobre aquesta setmana justament va jugar amb 4 i un pivot defensiu avançat que era Grego, que no va jugar de central sinó que va jugar per davant. Per tant, ni tan sols en això aquesta setmana serveix com a argument. Però és que si m'apures, si el tema és ser defensiu o no, justament els gols del Mirandés arriben quan Antoni Hidalgo intenta fer el pas endavant. Treu a Grego Sierra del terreny de joc, introdueix a figures del mig del camp cap endavant per donar-li una mica d'aire fresc a la zona ofensiva. Per tant, se'l pot criticar per coses que no han sortit bé, evidentment, però que tinguin un cert sentit.
I Antoni Hidalgo, Adri, que també feia ell autocrítica en roda de premsa, dient que també ell personalment ha de trobar la manera de donar les armes als seus jugadors per atacar la porteria rival.
Jo també he de trobar aquestes solucions que ara no estem trobant i donar-li a totes les eines possibles als jugadors. Ells s'estan deixant tot, però les coses no surten. O sigui que li hem de donar voltes, li has de donar moltes més eines per poder atacar aquestes últimes parts del camp. Ells també han d'assumir aquesta responsabilitat, perquè això és de tots, i a partir d'aquí créixer i estar al costat d'ells, que al final són ells els protagonistes. No?
I de l'11 inicial contra el Mirandés, Sergi, una de les coses que potser destacava, més enllà del canvi tàctic amb Grego Sierra al mig, que ara en parlarem, és que Víctor García va tornar a ocupar aquesta posició més atacant. I fins ara és veritat que quan analitzàvem les posicions de la plantilla del Sabadell, dèiem carriler dret, hi han dos homes, Òscar Rubio i Víctor García. El Sabadell busca un reforç en atac, però si Víctor García finalment s'acaba acomodant en aquesta posició de mitja punta o d'extrem dret, al final, com a home natural, només quedaria Òscar Rubio en el lateral dret. És veritat que després hi ha homes polivalents, pots posar un lateral esquerre a cama canviada, pots posar un central, però al final, com a home natural, només quedaria Òscar Rubio.
Jo, veient les 4 jornades que ha disputat l'equip fins ara, i més enllà del que deia ara l'Adri, que Víctor García, és evident que o se li han fet molt llarg els partits, o al revés, quan ha entrat des de la banqueta ha mostrat aquest punt de tenir 30 minuts espectaculars en quant a intensitat, en quant a anar-hi, en quant a ser vertical, que potser no se li nota tant quan el partit té més minuts per ell. Continuo pensant que, amb tot el carinyo al món per Òscar Rubio, aquesta posició acabarà sent per Víctor García, sobretot perquè obres el ventall de davant a més peces. A partir d'aquí veurem com conjugues totes aquestes peces, eh? Però ara mateix t'ha entrat una peça que acabarà sent titular com a mínim a curt termini, com és la de Stoikov. Davant continues tenint tens elements. No podem oblidar-nos ara d'Aaron Rey, que no va jugar minuts al passat cap de setmana, Ever Pena, que no va jugar minuts al cap de setmana. Vaig de banda a banda, eh? Vaig de banda de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta de manera indistinta. Per tant, crec que se li guanya una posició a part del que pugui aportar. Això sí, per Víctor García, els partits, com deia l'Adri, no és per focalitzar-ho, però ja que la pregunta anava sobre aquesta figura, no se li poden fer tan llargs. O sigui, hem de saber aguantar, ha de poder aguantar, i això suposo que és qüestió de ritmes, als 90 minuts. I dos, també ha d'agafar el ritme del que suposa aquella posició si el Sabadell tant s'hi aposta per línia de 4 com va ser aquest cap de setmana, com s'hi aposta per l'altra variant, la dels 3 centrals i 2 carrilers, que en aquesta encara se li obriria més la possibilitat de que Víctor García tingui aquesta possibilitat de ser molt més llarg el seu recorregut dintre del terreny de joc, tingui o no una peça per davant en el terreny de joc mateix.
Però és que jo crec que una cosa va lligada amb l'altra, eh? Deia ara el Sergi el tema de la figura de Grego al mig del camp i la figura del carriler o de jugar per davant de Víctor García. Ho va explicar Antonio Hidalgo, el tema de per què juga amb aquest sistema diferent, i és bàsicament perquè quan l'equip no té la pilota amb 3 centrals, el tancament és amb 4 al darrere. És a dir, dels 2 carrilers hi ha un que tanca com a lateral, però l'altre no ho fa de normal. Per exemple, la setmana anterior Josu tancava com a lateral, però Víctor no tanca com a lateral dret en la línia de 4 quan l'equip no té la pilota, sinó que juga per davant. Amb això, què vull dir? Que un dels centrals, el dret, sigui Jaime, sigui Pedro, etc., és qui tanca per la dreta en aquesta posició i allibera aquell carriler perquè pugui jugar més endavant. Per tant, amb això, l'altre dia li preguntava a Antonio Hidalgo sobre precisament això, no? Crec que va ser després de Espanyol, la pregunta sobre Víctor García, i deia que al final és simplement un tema d'alçades, de si quan l'equip té la pilota i no la té, està uns metres més amunt o uns metres més avall, però és cert que com a de normal, Víctor García, perquè d'altra banda tampoc és lateral, no tanca al darrere, sinó que qui ho fa és per l'altra banda Pierre Cornut o Josu Ozcoidi, en aquest sentit tampoc és que hagi de fer tants metres quan l'equip no té la pilota. No és que tingui tanta feina al darrere. Evidentment, si juga per davant, menys encara, perquè ha de jugar en una posició diferent, no? Però estic amb el Sergi, que crec que a la llarga, Víctor García, quan acabi de trobar el seu lloc i les alçades, etc., acabarà jugant com a carriler, entre altres coses, perquè si no, hi ha overbooking, no? La posició de mitja punta, perquè hi ha molts jugadors per només, en teoria, dos llocs.
Doncs aquest era una de les novetats, no? Per aquest partit, l'entrada de Víctor García en aquesta posició avançada. I l'altra, evidentment, la més destacada, la que més ressaltava, era aquest canvi de sistema, línia de 4 i amb Grego en el pivot defensiu. Per què va utilitzar aquesta tàctica Antonio Hidalgo?
El canvi tàctic primer ve perquè no en tenim a dos jugadors específics en la posició de la nostra idea principal, com són el Capó i el Jaime. L'Eix en aquesta posició no s'acaba de trobar massa còmode, i l'altre dia contra l'Espanyol vam acabar així, i jo crec que l'equip va estar a molt, molt bon nivell.
Quan entrevistàvem a l'Hotel Suís, Sergi, a Miguel Álvarez, l'entrenador del Villarreal B, quan Juan Ibiza fitxava pel Sabadell, li preguntàvem sobre en quina posició es podria adequar aquest sistema més de tres centrals d'Antonio Hidalgo, i ell deia que Ibiza pot jugar en qualsevol de les tres posicions i que, a més, en un sistema de tres centrals, fins i tot un defensa se sent més còmode perquè se sent amb més suport, no? Pels dos costats o per on juguis. En canvi, Hidalgo no veu a Koch jugant per la dreta en un sistema de tres centrals, però sí en un sistema de dos. No sé com ho veus.
Bueno, és que, clar, aquí varia el que li demanis al jugador. Al final tu has perdut, o de moment, perquè després, si tenim una estoneta abans de tancar, hem de parlar també del tema dels tocats i com queda. De moment has perdut els dos jugadors que tenies pensats per aquesta posició. No oblidem que l'arribada de Juan Ibiza és com és, i a més un jugador de perfil esquerrà. Per tant, no sé jo si quan anem a per Juan Ibiza la idea és precisament que sigui el puntal de la defensa, tot i que ho ha fet bé, i a partir d'aquí és on es guanya la posició. Clar, ara et vaig a l'altra posició. Potser és cert que, com dèiem, amb el moviment de... Sobretot, com deia l'Adri, quan hi ha aquest balanç entre atacar i defensar, que és on es produeix el canvi de dibuix dels tres centrals i dos carrilers, és possible que aquí pateixi més a la figura de l'Aleix Koch, que no sortint d'entrada, perquè llavors el carriler, si a sobre és Òscar Rubio, que té arribada, que no dic que no, però potser no té tanta exigència d'anar tan endavant, per tant no està tan desprotegit com si tu ets l'encarregat de tapar aquest forat que deixaria Òscar Rubio o Víctor García en cas de jugar amb línia de 5. Llavors l'Aleix Koch potser sí que ha de patir una mica més a l'hora d'anar a tapar precisament aquest espai que queda buit quan el seu carriler se'n va cap endavant i no torna, sobretot si és la figura del Víctor, no tant la de l'Òscar, que té més perfil tornador, per dir-ho d'alguna manera.
Per entendre'ns, que el problema no és tant que ajudi a tercer central per la dreta l'Aleix Koch quan l'equip té la pilota, sinó que quan no la té hagi de tancar de lateral dret. O sigui, aquest seria més aviat el problema. De totes maneres, la sensació que a mi em va donar Antonio Hidalgo parlant sobre el tema és que va ser una solució temporal i excepcional pràcticament per les baixes, que no pas una idea que tingui de cara al futur. Això el temps ho dirà, però em va donar la sensació que a la llarga acabarem un altre cop el pla inicial, per entendre'ns, l'esquema que hem vist del Sabadell d'Antoni Hidalgo des que ell va arribar a la banqueta, i que això va ser simplement una solució provisional per intentar sortir del pas en el partit contra el Mirandés.
3 minuts per sobre de 2:45, fem una aturada per la publicitat i seguim analitzant aquest centre d'esports.
Banc Sabadell presenta Empresàries Optimistes, amb Anna Jané, CEO de Sàbils Aguirre Neumann.
Jo busco assessorament en els diferents àmbits. La clau és tenir un bon assessor i és fonamental que hi hagi algú que entengui com ets.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Continuem analitzant l'actual situació del centre d'esports aquí a l'Hotel Suís. Un altre dels maldecaps que està tenint actualment Antonio Hidalgo és el problema dels lesionats, els problemes físics en molts jugadors. Xavi Boniquet no va poder jugar el partit contra el Mirandés, estarà 3-4 setmanetes fora ben bé per un altre problema als isquiotibials de la cama esquerra. Jaime Sánchez, arrossegant molèsties en l'última sessió d'entrenament prèvia al xoc de dissabte, tampoc va jugar. Sergi, tu comentaves en la prèvia del Sabadell en joc que és difícil poder entendre que sigui tot casualitat, sinó que ha d'haver alguna explicació, ja sigui per problemes en la pretemporada perquè s'ha hagut allò de fer a marxes forçades, no sé si la gespa de Sant Oleguer també pot tenir alguna cosa a veure, però està clar que casualitat és difícil que sigui.
Sí, home, al final, una qüestió de números, és poc probable que estiguem parlant de circumstàncies casuals. Pot ser? Sí, home, pot ser. Pot ser. Sí que em deien membres del vestidor del Sabadell que ahir, per exemple, a Sant Oleguer, que és on l'equip va fer la sessió de recuperació, allò que es diu per tornar, no? per començar setmana, es va descansar diumenge i ahir començava a haver-hi aquest... Es veu que era lamentable com estava la gespa, on hi havia hagut llançament de pes, perquè ens entengueu, tothom té l'atletisme més o menys al cap, doncs llançament de pes i de martell, amb la qual cosa hi havia forats, autènticament forats en la gespa. Al final són circumstàncies. És això el que provoca les lesions? Jo m'apuntaria més al que hem anat dient, el tema de pretemporada molt intensa, molt curta, molt concentrada en jugadors. Parlo de Boniquet, parlo de Capó, parlo d'Edgar, ja no tant de Tricuevas, tot i que va tenir aquella recaiguda, que han acabat la temporada amb el Sabadell un 26 de juliol i que tot just dues o tres setmanes després estaven de marxa. Dit això, en el cas de Jaime i en el cas de Capó, ja els podríem situar els dos al mateix moment, Estan en el mateix punt de recuperació o de lesió, digue-li com vulguis. Justet per Albacete, que no descartats, justet per Albacete, que no pas descartats, depenent de la setmana veurem com és l'evolució, i gairebé segur que a disposició del míster pel partit intersetmanal de demà, no, d'avui en 8, per veure aquest enfrontament contra l'Alcorcón. Per tant, veurem com va la festa. Bé, no, avui és dimarts, no, calla.
Avui és dimarts, d'aquí 8 dies serà
de demà en 8, sí, com? Sí.
Com estem, entre dimecres un, sí, divendres sí, sí, l'altre, sí, sí, el sí, calendari...
Que això, que hi hagi un festiu, treballa, Això que hi hagi un bon festiu entre setmana, Adri, ens descol·loca a tots,
Sí, sí. Fins i tot afegiria la llista que deia el Sergi ara, per tornar un altre cop al que estava parlant, a Néstor Querol, que també va arrencar la pretemporada amb molèsties. Al final és l'esquelet principal de la temporada passada, que estira moltíssim el calendari i que fa un sobreesforç en el play-off, qui pateix les conseqüències després. Home, jo no sóc expert en la matèria de la preparació física, però quan veus que bona part del gruix principal de la plantilla que puja unes setmanes, mesos després, té problemes, en el fons és segurament perquè ha tocat fer un sobreesforç i, com vaig dir ara fa una setmana, beneït sobreesforç. O sigui, jo signava tenir aquestes baixes ara, però està a les portes de visitar l'Albacete.
Sergi, Adri, m'encanta escoltar les vostres reflexions. Digue'm, Sergi.
No, una
però...
coseta... No, sí, ha faltat el però, estava aquí el però. El però te'l poso abans, per això. Notícia dels companys de Ràdio Marca Albacete, que no sé si veurem Lucas Alcaraz a la banqueta. Semblava que passava la criba, que passava la decisió i que podia ser que arribés al partit de dissabte contra el Sabadell, el tècnic del conjunt manxec. Avui apunten ja els companys de Ràdio Marca Albacete que molt probablement sigui destituït. I afegeixo, això té una dificultat inclosa, però afegeixo, apunten el nom de Pacheta com a recanvi de Lucas Alcaraz a aquesta banqueta.
Després de triomfar l'Elche...
Personalment, que el facin fora o no, que s'esperin una setmana més, no li tinc res contra Lucas Alcaraz, i si poden no escollir Pacheta, també, millor per tots plegats.
Doncs bé, això... si s'acaba confirmant aquesta notícia, Sergi, seria el segon entrenador damnificat en aquest mes que portem de Lliga, perquè ja sabem que el Lugo ha destituït a Juanfran García, sent aquest el primer tècnic de segona, que després d'un mes de competició doncs, ja sap que no continuarà amb l'equip. Us deia que m'encanta escoltar les vostres reflexions, Sergi, però tant o més m'agrada escoltar les conclusions que ha extret el Pau Vituri després de la derrota contra el Mirandés i d'aquest primer mes de competició dels Arlequinats.
L'abecedari Arlequinat.
De consistència, la principal pega que posa Antoni Hidalgo als seus homes en aquestes primeres jornades de Lliga. De moment, l'equip no ha estat capaç de competir amb garanties als 90 minuts sencers d'un partit. Tots els gols del rival, de fet, han arribat en l'última mitja hora de joc i 5 dels 6 en l'últim quart d'hora.
S.
De sequera, són 340 ja els minuts que acumula l'equip sense veure porteria. Només Juan Hernández ha estat capaç de marcar i ho va fer de falta directa en l'estrena a Vallecas. Aquest Sabadell no crea massa perill i té un problema evident quan s'ha de generar a partir de l'últim terç.
Té.
De tecla, bé sigui per sistema o bé sigui per jugadors, Antonio Hidalgo no ha acabat de trobar-la en aquest inici de Lliga. Entre sancions i lesions, 18 jugadors han estat titulars en aquests 4 primers partits. Pel doble pivot, Antonio Romero, Àngel Martínez i Adri Cuevas han fet parella d'un de Barrena. A la mitja punta s'han alternat Juan Hernández i Ever Pena, Ever i Aaron Rey, Juan i Néstor Querol i, per últim, Juan i Víctor García.
B baixa.
De velocitat, el calendari agafa embranzida durant la segona quinzena d'octubre i no hi ha temps per lamentar-se. En qüestió de 15 dies, atenció, el Sabadell ha d'anar a Albacete, rebre l'Alcorcón entre setmana, anar a Saragossa, rebre el Leganés també entre setmana i acabar el mes a Ponferrada. Gens malament.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs, Sergi, calendari molt atapeït, el repassava el Pau Vituri, que no hi ha marge ni per recuperar-se, ni moral, ni físicament, i aquest dissabte contra l'Albacete pràcticament ho deia, meu, una final, són els dos únics equips que encara no han guanyat en aquesta categoria. No sé quin és el pla de viatge, coneixem ja el pla de viatge, no? del Sabadell.
Sí, el pla de viatge, finalment, hi ha obres a l'aeroport d'Albacete, algú preguntarà, Albacete té aeroport? Doncs sí, hi havia la previsió de viatjar en charter cap a Albacete, no podrà ser, l'equip en un principi, si no hi ha canvi, marxarà cap a Alacant divendres, entrenament, dinar, tots junts, i marxar cap a l'aeroport per anar via Alacant, i d'Alacant, doncs aquests autocars, i ho dic en plural correctament, fins a arribar a la capital manxega. Per tant, aquest és el pla de viatge de l'equip.
I esperem que puguem tornar d'allà, Sergi, i puguis tornar d'allà també amb els 3 punts a la butxaca, els primers del centre d'esports. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Adri, gràcies per participar també avui en aquesta tertúlia. Una abraçada.
Una abraçada. From the inside, heartbeat on top, electro, electro is the rhythm, Michael
and James, they can't get no better. Deixem el centre d'esports, parlem de més futbol. El Sabadell Nord ha sumat el primer punt de la temporada. Ho va fer diumenge al camp de la Guinaueta gràcies a l'empat 1-1, obra d'Arnau Guitart, faltant 20 minuts per al final. El partit va ser competit i, a diferència del que estava succeint fins ara, l'inici dels de Can Urià, que aquest cop sí que va ser amb intensitat, endollats i sense concedir cap gol. La diana barcelonina va arribar a passar de la mitja hora, golàs a l'escaire, però aquesta vegada la pilota aturada dels sabadellencs va funcionar per poder esgarrapar un punt, com explica el protagonista de l'acció, Arnau Guitart.
El fet de jugar allà sempre és una miqueta complicat per tema d'ambient, no? Que allà ens apreten molt. Aquest any estem treballant molt a jugades ensejades i res, una falta de mig del camp me la van posar i vaig rematar com vaig poder.
Després del 0-3 del primer partit de Lliga contra el Mollet, aquest punt en un dels terrenys de joc amb més ambient de la Lliga suposa aire fresc per al vestidor dels de la zona nord. Guitart, de fet, creu que abans d'ahir a Barcelona van iniciar el camí que han de seguir enguany per aconseguir una nova permanència a Primera Catalana.
Sabíem del bon treball que vam fer al partit, que la cosa és si tots anem a una, si correm, si competim, si les lluitem totes, aquesta és la línia a seguir. I segur que trobarem, i segur que traurem molts punts de, si juguem a casa o si juguem a fora, jugant d'aquesta manera. Doncs aquesta és la línia que hem de seguir durant tota la temporada, ja siguin els entrenos, els partits, vull dir, on sigui.
Diumenge l'equip de Pablo Becerril tornarà a veure les cares amb el Mataró, aquest cop a Can Uriac, després de l'amistós que van jugar durant la pretemporada a la capital del Maresme. El conjunt mataroní, per cert, és el líder, sent l'únic que ha fet la plena, 6 punts de 6 possibles.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Toca parlar ara de waterpolo perquè ha estat un cap de setmana que difícilment oblidaran en un temps els dos equips de l'Astralpool Natació Sabadell. Per segona vegada en la història, tant el femení, que ens té més acostumats, com el masculí, es van proclamar campions de la mateixa edició de la Supercopa d'Espanya a Calllong. El Pau Vituri no es va perdre cap de les dues finals. Pau, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Sens dubte, Pau, el cas més sorprenent va ser el del masculí, perquè a les semifinals es va carregar el principal favorit de tot, l'Atlètic Barceloneta.
Sí, que és el rei de la competició des del 2014, quan la va perdre contra el Sant Andreu, i que, de fet, llegíem una estadística, feia 3 anys i 4 mesos que no perdia un partit de competició estatal, que per cert va ser contra l'Astralpool també, un segon partit d'una final de Lliga. Va ser la gran sorpresa, una victòria a la tanda de penals després de l'11-11 en el temps reglamentari, classificats per la final, on esperava el CNB, el Barcelona, que s'havia carregat en aquest cas el Terrassa, no vam tenir derbi, per desgràcia, a la final. Però el cert és que va ser un partit molt competit també, el del diumenge, el del masculí. No va haver-hi cap diferència, si no recordo malament, de 2 gols en el marcador. Sempre va anar el CNB per davant fins l'últim quart, quan es va avançar l'Astralpool per primera vegada amb un gol de penal de Fran Valera. Però sobretot, quedar-nos amb aquesta última acció que tothom l'haurà vist segurament. Un últim minut va ser també una mica esbojarrat, en el qual ataca l'Astralpool, perd la pilota, surt en contraatac al CNB però amb contrafalta, arriba a l'última acció, últim segon, una espècie de xut a la remanguiller del Sergi Cabanes en direcció a porteria, la toca un defensa del CNB i marca, com diem, el gol de la victòria, el gol del títol, l'Astralpool sobre la Botzina. El mateix Sergi Cabanes, després del partit, explicava com havia viscut aquesta acció.
Sincerament, he hagut de veure la repetició. O sigui, jo he agafat l'esto, l'he tirat cap enrere i dic, mira, si va a porteria, escolta bé, i si no, pues anem a penaltis, tampoc hi havia... Però jo què sé, he pensat, he escoltat el pitu i dic, bueno, pues anem a penaltis, saps? I comentant totes a l'hora i dic, què ha passat? Bueno, encara no m'ho crec, o sigui, crec que és... Bueno, ha sigut la sort.
Bé, una mica de sort va tenir també de l'Astralpool en aquesta acció, la fortuna que toqués la pilota en un defensa, perquè si no el partit estava abocat a la tanda de penals. Però vaja, un Cabanes que per cert va ser MVP, va ser escollit com MVP, que és el màxim exponent també d'aquesta nova generació de l'Astralpool que ha aconseguit el seu primer títol. Ell és del 96, però per exemple hi ha també Bernat Sanahuja i Lluc Bertran, dos dels nous fitxatges de l'any 2000, els germans Valera, el Fran del 99, el Roberto del 2002, l'Òscar Asensio, que és del 2001... Vaja, una generació que té molt futur per davant. El més important, diu Sergi Cabanes, ara mateix és madurar.
Seria un pèl agosarat dir que estem a prop. Hi ha molt marge per millorar per part nostra i per part seva. Llavors jo crec que a mesura que vagi passant haurem de millorar. Escolta, si podem tornar-ho a repetir, ho repetirem. Però no crec que ara ens haguem de posar la pressió de dir ara som clars candidats al títol. No, som un equip jove, un equip que necessita rodatge, que necessita més minuts, més partits d'aquest estil, perquè ara hem guanyat, però potser ho tornem a tenir i perdem. Llavors hem d'aprendre que no quan guanyem som els millors i quan perdem som els pitjors. Llavors, si aconseguim aquesta maduresa, llavors sí que podrem competir.
I en total és la quarta Supercopa d'Espanya per al masculí de l'Astral Pool, però també és el primer títol que aconsegueix el Quim Colet des de la seva arribada a la banqueta de Cal Llong ara fa un parell d'anys. I per això el volem felicitar en directe. Quim, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
No sé quantes vegades hauràs vist aquesta última jugada a la final.
No masses vegades, la veritat. Vull dir, l'he vista... La veritat, la vaig veure en el 3-24 a les notícies que repetidament l'anaven fent i potser l'he vist un parell de vegades.
Veu guanyar deixant pel camí el Barceloneta i el Barcelona amb aquest trepidant final de partit, que imagino que tot això li dona un plus de valor, no?
Sí, clar. Si eliminem el Barceloneta i no guanyem el títol, doncs clar, et quedes una miqueta doncs, a mig camí, no? Perquè l'ombrada d'eliminar-los i que no et doni un títol, perquè el no, normal és enfrontar-te al Barceloneta jugant a un títol, val? I el normal és que ell el guanyin. Aleshores, nosaltres tenim l'opció d'eliminar-los i els eliminem a les semifinals, però després, clar, no tens res guanyat. Vull dir, tens una final que a nivell psicològic es converteix en una final molt més complicada, no? Amb el mateix Barceloneta, potser no haguessin guanyat si haguessin sigut la final, però el que està clar és que no haguessin tingut una pressió afegida que sí que ens vam posar al guanyar-los amb ells el dissabte a la semifinal.
T'anava a preguntar precisament això, Quim, que no sé si el més complicat va ser això, no refiar-se, no?, després de guanyar el Barceloneta a les semifinals. No sé ni si hi ha tan sols pràcticament temps per això i també, evidentment, per tot el desgast físic que va suposar la semifinal.
Sí, la veritat és que és el que et dic, no, confiança no, però clar, és que tornes a jugar amb un equip que té un potencial molt elevat, que ha fet una gran aposta aquest any també i ha millorat molt a l'equip i que té una parella de boies doncs del màxim nivell segurament per jugar a Champions, no per competir, vull dir, està al màxim nivell comparativament amb el Barceloneta i amb altres equips tops d'Europa. Per tant, clar, no tens res guanyat i és una final molt complicada, però torno a repetir, clar, vens d'eliminar el Barceloneta i sembla que tinguis l'obligació també de guanyar-la, no?
Pau?
Digue'm.
Sí.
Dispara.
Bé, Quim, bona tarda. Jo volia fer, en certa manera, una reflexió del que deia abans, no? És una generació molt jove, hem parlat molt, ja en les últimes setmanes, que ja es va fer aquesta aposta de la temporada passada, que enguany doncs s'ha refermat amb les apostes i amb els fitxatges del Bernat Sanahuja i del Lluc Bertran, que van tenir papers importants durant la Supercopa. Segurament és una satisfacció, no?, que el primer títol que arribi, perquè és un equip segurament que estigui això, no?, per amb l'objectiu de guanyar títols en un futur, que aquest primer títol arribi tan aviat.
Bueno, aviam, nosaltres tenim un camí i una programació feta i un projecte que evidentment doncs no passa per guanyar segurament els títols aquest any, encara que no renunciem a res, i al no renunciar a res doncs hem tingut l'oportunitat doncs de guanyar aquest títol i que, bueno, això és fantàstic, vull dir, és fantàstic. Fa molts anys que cap altre club estatal doncs d'alguna manera guanyava un títol. Aquesta és la realitat. El Barceloneta ha ocupat els últims títols crec que des del 2015, que va perdre justament una Supercopa. El resta de títols, vull dir, els ha guanyat sempre. Per tant, això està molt bé, és fantàstic, però clar, nosaltres sabem que estem als principis de l'esglaó, diguéssim, encara molt a baix de lo que aquest equip pot madurar i pot millorar, i no solament aquesta temporada, sinó que nosaltres estem fent un projecte d'alguna manera per tindre un equip per moltes temporades i que la maduresa de l'equip i les millores que es puguin fer, etcètera, etcètera, doncs facin que bueno, que en un futur doncs puguem tindre un equip per lluitar sempre a tots els títols. Yeah. En aquest moment l'equip està per intentar estar el més amunt possible i intentar estar en llocs de Champions perquè l'aposta també és estar a Europa i no a Eurocup, sinó estar a Champions i bueno, i fer-ho el millor, no?
I ara la Lliga, Quim, guanyada aquesta Supercopa d'Espanya, arriba al torneig de la regularitat, el primer rival és l'Echeide. L'obstacle, podríem dir, més senzill per començar, no?
Bueno, sobretot perquè juguem a casa. Si no, la dificultat sempre, quan viatges i jugues fora de casa, doncs es multiplica, perquè ells, bueno, pues, es fan més força a casa seva, etc. Aleshores, et diré que i menys mal que després de guanyar aquest títol, doncs juguem a Echeide, de totes maneres, sense menospreciar a ningú. Però està clar que preferim començar amb l'Echeide a casa que no amb un altre rival de l'entitat de, no sé, el mateix Barceloneta, que el tenim al grup, el Mataró o el Sant Andreu, no? Vull dir, o el mateix Navarra, que el tenim la segona setmana, però també a casa. Això ens dona, bueno, pues una certa... No tranquil·litat, sinó un cert motiu per dir, bueno, seguim la nostra preparació i la dificultat del partit serà la que nosaltres vulguem, amb el sentit d'estar molt concentrats i fer un molt bon partit, perquè avui en dia ningú et regala res, està clar.
Quim Colet, supercampió d'Espanya, gràcies per atendre'ns. Moltes felicitats pel títol i que tingueu molta sort ara en Lliga.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i esperem que fem molt bona feina al llarg de tota la temporada.
Una abraçada molt forta, Quim.
Gràcies, molt bé, igualment.
I el triomf del masculí va arribar poc després que el femení recuperés el domini de la competició en una final, Pau, pràcticament perfecta contra el Mataró, no?
Sí, que va acabar amb victòria per 6-11 de les de David Palma, que dominaven ja per 1-6 al descans, a més amb aquesta espineta de guanyar un Mataró que l'any passat va robar el títol als penals a l'Astralpool, a qui li van donar després la lliga als despatxos, però va ser un partit pràcticament perfecte de l'Astralpool, molt bona defensa, un Mataró força desconnectat i això que s'ha reforçat i molt aquesta temporada, ja en parlarem més endavant, però fins i tot aquest nivell de l'Astralpool va sorprendre el seu tècnic David Palma.
Pensava que seria igualat i sí que és veritat que nosaltres hem estat molt bé en defensa, el que sempre us dic, no? Que Laura està bé, encaixem 6 gols, i penso que en atac, o sigui, hem estat molt més encertades que ahir, que vam començar fluixetes, que vam fer 0-4, i la veritat que estic content per la feina, no? Portem 5 setmanes i veure l'equip ja tàcticament, fem jugades de molt moviment en atac. Hòstia, crec que hem fitxat molt bé i que el nivell de l'equip és potser massa alt per portar-se 5 setmanes.
Aquest nivell de l'equip recordem amb les holandeses, amb Sabrina Van der Sloot, amb Marcie Keuning, amb l'MVP de la final, Irene González, autora de 4 gols, amb qui parlàvem també després del partit, parlava el Sergi Garcés, en aquest cas, conscient que aterrava un equip que volia aspirar tot després d'un any, bé, força ni fu ni fa, només amb la Copa de la Reina, i amb aquest puntet especial de guanyar el seu primer títol contra el seu exequip, recordem, de la temporada passada.
Ja sabíem que segurament si guanyàvem el Medi seria el Mataró i els vam estudiar molt i sí que és veritat que jugar contra elles, pues, al final va ser el meu equip de l'any passat, però bueno, ara he canviat d'equip, estic amb el Sabadell i ara ja doncs, penso en el Sabadell i tampoc... Sí que és veritat que m'ha fet il·lusió jugar contra elles, però bueno, ara el sentiment va cap al Sabadell.
Doncs aquest Astralpool, Pau, que no començarà la Lliga en el cas del femení fins al cap de setmana següent amb un doble compromís a Can Llong contra el Catalunya i el Lleida després de proclamar-se també campió d'aquesta Supercopa d'Espanya. Pau, moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adeu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I tanquem l'Hotel Suís parlant d'handbol. Després de dues jornades disputades a Primera Nacional, ni Creu Alta, Sabadell Handbol ni Or Gràcia han sabut trobar el camí de la victòria. Els graciencs, com a mínim, han sumat un punt de 4, el que van aconseguir en l'estrena contra el Sant Esteve de Palau Tordera, però han fet un pas enrere amb la clara derrota d'aquest cap de setmana. Per 30-23 van caure els de Gerard Gomis a la pista del Balonmano La Roca en un xoc que ja estava decidit al descans. Bernat Correra, un dels pesos pesants del vestidor graciencs, és clar i rotund. Amb una primera meitat tan fluixa, és impossible optar al triomf.
Ens en vam anar baix molt ràpid, vam començar a fallar molts xuts, vam perdre moltes pilotes i clar, al final contra equips així joves, a més ells són molt joves, corren molt, ens van fer 20 gols a la mitja part, així és impossible guanyar un partit i a més els 20 gols et podria dir que 10 com a mínim eren amb contraatac o penaltis. Llavors és molt difícil poder competir un partit si tens tants errors no forçats teus.
I el Creu Alta Sabadell Handbol, qui encara està buscant la manera de sentir-se còmode a la categoria perquè porta en dos partits dues derrotes, és cué, però evidentment queda tot un món per demostrar que hi ha plantilla suficient com per estar en aquesta Igualada Primera Nacional. Si bé és veritat que en el debut a la pista del Granollers B podia entrar dins la lògica no treure-hi cap botí, més mal va fer la desfeta 24-31 a Cal Balzac contra a priori un rival directe per la salvació com és el Sant Joan d'Espí. Per Sergi Cifré, el tècnic revoltenc, no es van corregir les errades del primer dia.
Vam cometre una mica els mateixos errors que el partit de Granollers, on sobretot a la primera part va ser un tema de balanç defensiu i primeres onejades, vull dir que ells van aprofitar que no feien bé el replegament i aquí van treure les diferències en el marcador. En defensa formada els hi costava més, però no aconseguíem arribar en aquestes situacions.
En definitiva, que no està a l'inici de curs somiant ni per Oargràcia ni per Creu Alta Sabadell Handbol, però això li afegirà una mica més de picant al derbi d'aquest dissabte, que tindrà lloc al carrer Boccaccio. I fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Ja sabeu que podeu recuperar el programa al nostre portal web radiosabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. La Rocío García, que ha estat a les vies de so, us envia un petó ben fort i també servidor qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Demà a les dues ens hi tornem a posar aquí a l'Hotel Suís. Passeu bé!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.